Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Interior blinda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs després de l'últim tiroteig entre clans rivals pel control del narcotràfic dimarts passat. Cristina Cantal.
Els Mossos ja han desplegat la Brimo i l'Arro per acabar amb els clans de droga. El president Salvador Illa s'ha reunit aquesta tarda amb l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs i ha assegurat que el govern serà contundent en el control de drogues i armes.
Són un perill de salut pública les drogues? Totes. I tenir armes de foc és un delicte, no es poden tenir. I per tant serem contundents en aquestes qüestions.
El govern espanyol preveu crear unitats especialitzades en violències masclistes en el 20% dels jutjats d'instrucció.
Ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que avui s'ha reunit amb el conseller Espadaler i les màximes autoritats judicials catalanes.
Consideramos que en Barcelona y la media en todo el país es que el aumento en la carga de trabajo de estos juzgados supondrá en torno a un 20% de asuntos más que tendrán que conocer. Y por eso, en torno a un 20% vamos a convertir juzgado de instrucción en los nuevos juzgados sexuales.
Quatre detinguts en un macrodispositiu per desallotjar l'antiga escola Lola Anglada de Badalona.
S'han desallotjat un total de 16 persones que hi malvivien. En l'operatiu hi han trobat també drogues. Xavier García Albiol assegura que es tracta de gent conflictiva.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
La Policia Nacional ha detingut dos individus per un delicte d'estrangeria amb antecedents penals i dos més per delictes contra la salut pública. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que es tractava de gent conflictiva i és que, segons Albiol, hi ha un delinqüent que controla quatre edificis on va posar en ocupes, els quals els cobra un lloguer i un era aquest.
En cultura, el futur Museu Arqueològic de Tarragona es finançarà amb 4 milions d'euros aportats pel Ministeri de Cultura.
Aquest mes començarà la licitació del nou projecte, que està previst que estigui completat l'any 2026, 6 després del seu tancament.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància cultural i històrica de Tarragona, reafirmant el seu paper com un punt clau per entendre el llegat romà a la península.
Tarragona és, per davant de tot, una grandíssima capital catalana, espanyola i europea, i una referència del patrimoni de tots els catalans, els espanyols i els europeus.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet té a aquesta hora una prova de foc a la pista del Mónaco.
Després de les dues derrotes a la Lliga, l'equip de Peñarroya, molt qüestionat, juga ara a la pista del líder de l'Eurolliga. Ara mateix, Mónaco 0, Barça 2, tot just acaba de començar. I a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona està perdent a la pista del PEX hongarès en l'anada dels vuitens de final. Al descans, PEX 43, Espart Girona 42. Per últim, en hoquei patins, a la Champions masculina aquest vespre, Barça Noia i Reus Porto.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que la notícia d'aquest dijous està sent l'ambient molt suau, càlid, que hi ha hagut per les dates a tot el país. Moltes màximes s'han enfilat per sobre fins i tot dels 20 graus en alguns indrets de Girona, de les Terres de l'Ebre i del prelitoral i litoral barceloní, tot plegat amb aquest vent de ponent que continua bufant a moltes comarques, sobretot a hores d'ara ja més concentrat al centre i al sud del país. Van arribant alguns núvols, però no són gaire. Tenim sobretot a Lleida. De fet, aquesta nit i demà continuarem amb aquests núvols estones una mica més presents, núvols prims, bàsicament, i serà sobretot durant la tarda quan en tindrem més pel Pirineu i Lleida. I, independentment, uns núvols més baixos que es formaran al matí entre les comarques metropolitanes i el sud de Girona. Petita novetat respecte als últims dies, però no seran núvols que deixin pluja. La temperatura tornarà a ser superior a l'habitual. De fet, el temps a la tarda tornarà a ser gairebé de primavera. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta bastants problemes a la ronda, sobretot a la ronda litoral, on aquesta tarda hi ha hagut un accident i s'ha complicat molt la situació viària perquè començava a ser l'hora punta. Ara mateix destaquem un accident a la C58 a Badia, cap a Manresa, amb un carril tallat i força lentitud. En aquests accessos nord, problemes per accedir des de la C58 i la C33 cap al nus de la Trinitat, la P7 a la zona de Barberà i al seu lateral, la B30, i en el cas dels accessos sud, mencionem la 2, a Abrera, Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, retencions, com també a la connexió de la C32 a Sant Boi amb Rons. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Interior blinda el barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, després de l'últim tiroteig entre clans rivals pel control del narcotràfic dimarts passat.
Els Mossos hi han destinat presència permanent al barri amb les unitats especialitzades com la Brigada Mòbil o l'Àrea Regional de Recursos Operatius, la Brimo i l'Arro. També s'han reforçat tots els torns per garantir la seguretat de la zona a les 24 hores.
Tot plegat, com dèiem, després del tiroteig d'aquest dimarts i després que el president Salvador Illa s'hagi reunit aquesta tarda amb l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
Sí, ha estat una reunió de treball breu on s'han reunit aquí a l'Ajuntament Salvador Illa, Núria Parlon i Filo Cañete amb els condemandaments dels Mossos i les policies locals. El president s'ha mostrat... Qui la fa la paga, ha dit. Ha assegurat que posaran tots els recursos per garantir la seguretat a tots els barris de Catalunya, fent especial incidència en la tinença de drogues i armes. També Illa ha anunciat una reunió de seguretat específica que es farà pròximament per analitzar la situació al barri de la Mina i prendre alguna actuació específica vers l'últim tiroteig.
No hi ha unitat a Catalunya. Qui va fa, va paga a Catalunya. I per tant, des del govern de Catalunya posarem tots els recursos necessaris, tots, per identificar i detenir els responsables de qualsevol fet delictiu.
De la seva banda, l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha agraït la presència del govern i ha assegurat que té plena confiança en la coordinació dels cossos policials. Cal recuperar, diu, l'espai públic.
Hem de tornar a empoderar-nos a través de l'autoritat que representen els cossos de la seguretat d'aquesta recuperació de l'espai públic. Impunitat zero, tolerància zero i, per tant, doncs, molt contundents davant dels fets delictius que puguin succeir.
Els Mossos d'Esquadra han reforçat la presència policial les 24 hores amb unitats dels Arro i els Brimo al barri de la Mina arran de l'últim tiroteig produït dimarts de la nit entre el carrer Venus i Satur, on es van sentir fins a 150 detonacions d'armes de foc que va acabar amb un ferit lleu pel rebot d'una bala.
I mentrestant, el govern espanyol preveu crear unitats especialitzades en violències masclistes en el 20% dels jutjats d'instrucció.
La mesura es posarà en marxa per evitar la saturació dels tribunals dedicats fins ara als casos de violència a la parella i que des del mes de setembre també assumiran tots els atemptats contra les dones.
Ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que avui s'ha reunit amb el conseller Espadaler i les màximes autoritats judicials catalanes. David Navarro.
Aquest 3 de gener s'ha publicat la Llei d'Eficiència del Servei Públic de Justícia, que entrarà en vigor al març. La norma pretén modernitzar i agilitzar aquest servei amb mesures com la mediació o la creació d'oficines municipals de justícia. També es preveu centralitzar en els jutjats especialitzats en violència masclista tots els atemptats contra la llibertat sexual de les dones, a partir del mes de setembre. Una mesura que ha fet aixecar veus alertant de la possible saturació que podria provocar. El ministre Félix Bolaños ha explicat que es prendran iniciatives per evitar-ho.
Consideramos que en Barcelona y la media en todo el país es que el aumento en la carga de trabajo de estos juzgados supondrá en torno a un 20% de asuntos más que tendrán que conocer. Y por eso, en torno a un 20% vamos a convertir juzgado de instrucción en los nuevos juzgados sexuales.
El conseller Ramon Espadaler s'ha compromès a que Catalunya sigui la punta de llança del desplegament de la llei d'eficiència i ha dit que han pres iniciatives en aquesta direcció. Bolaños i Espadaler s'han reunit posteriorment a la Ciutat de la Justícia amb els responsables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia i el Col·legi d'Advocats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A Badalona, 4 detinguts en un macrodispositiu per desallotjar l'antiga escola Lola Anglada. S'han desallotjat un total de 16 persones que hi malvivien. En l'operatiu hi han trobat també drogues. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
El dispositiu, que ha mobilitzat una quarantena d'agents, ha començat a 3:45 de la tarda. Els ocupants han disposat d'un termini de 10 minuts per abandonar les instal·lacions de forma voluntària. Passat aquest temps, els agents han forçat un dels accessos i gradualment han anat desocupant l'espai amb 16 persones a l'interior i 4 gossos que han estat traslladats a una protectora. Ha estat un operatiu que ha generat expectació entre el veïnat. La Policia Nacional ha detingut 2 individus per un delicte d'estrangeria amb antecedents penals i 2 més per delictes contra la salut pública. L'alcalde Xavi García Albiol assegura que es tractava de gent conflictiva i és que, segons Albiol, hi ha un delinqüent que controla 4 edificis on va posar en ocupes els quals els cobra un lloguer i un era aquest. També ha anunciat que demà mateix comunicarà a la Generalitat la desocupació perquè s'acceleri la construcció de l'Institut La Riera, els alumnes del qual actualment fan classe en mòduls prefabricats i al Centre Cultural El Carme. Per evitar una nova ocupació, s'han bloquejat els accessos a l'edifici i aquesta nit agents de la Guàrdia Urbana s'encarregaran de vigilar-lo.
Doncs encara al voltant de les ocupacions i l'habitatge, els comuns i la CUP proposen celebrar un ple monogràfic sobre aquesta qüestió i crear una comissió d'estudis amb especialistes i moviments socials que defensen l'habitatge com un dret. Reclamen mesures urgents com reduir de 2 a 1 l'any d'habitatge buit i mobilitzar-ne al màxim els existents. Mont Carvajal.
Els comuns i la CUP consideren que el Parlament ha de donar resposta a la principal emergència social del país i per això volen un debat serè, seriós i ferm perquè els grups aportin solucions en matèria d'habitatge. La diputada dels comuns, Susana Segovia, ha avançat una d'aplicació immediata.
És reduir de 2 anys a 1 any la consideració d'habitatge buit per poder començar a aplicar les mesures de mobilització d'habitatge buit.
D'altra banda, Junts registrarà una proposició de llei per defensar-la després al Congrés de Diputats si s'aprovés. Volen permetre desallotjar en 48 hores les ocupacions delinqüencials. Ho ha explicat el diputat Albert Batet.
S'ha d'acabar l'impunitat. Ja n'hi ha prou. Els drets també és el dret a la propietat i cal canviar aquesta indefensió absoluta de molts petits propietaris.
Junts també prepara una llei catalana d'immigració per si s'acaba produint la cessió de competències a la Generalitat tal com estan negociant amb el PSOE.
Notícies en xarxa.
Segueix millorant la qualitat de l'aire a Barcelona, que assoleix els nivells més baixos de contaminació registrats fins ara, fins i tot per sota de la pandèmia, i ho fa per segon any consecutiu. Durant el 2024, totes les estacions mesuradores han registrat nivells inferiors als fixats per la Unió Europea. Maite Poló.
Fins i tot l'Eixample, el districte més contaminat pel trànsit, ha marcat 33 micrograms de diòxid de nitrogen quan el màxim és 40. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha dit que l'aire és més net fins i tot que durant la pandèmia.
Tornem a tenir les millors dades de qualitat de l'aire des de que s'entenen registres per segon any consecutiu i millors que les de l'any passat. Això vol dir que disminueix també l'impacte negatiu en la salut atribuïble a la contaminació. Tenim un aire més net fins i tot que durant la pandèmia de la Covid-19. Quan teníem fortes restriccions de mobilitat.
La primera tinenta d'alcaldia atribueix la reducció de la pol·lució atmosfèrica, sobretot a la zona de baixes emissions, que ha dit que continuaran accelerant en diàleg amb els municipis de l'àrea metropolitana. El 29% dels turismes ja tenen l'etiqueta eco. També han contribuït a un aire més net l'impuls del transport públic, cada cop més utilitzat, i l'electrificació dels autobusos. L'Ajuntament continuarà potenciant que la ciutadania es desplaci a peu i en bicicleta.
Doncs justament el transport públic, que és un dels mitjans més útils per reduir la contaminació, doncs avui hem sabut que l'any vinent podria començar a funcionar un abonament únic vàlid per viatjar per tot Espanya.
El bitllet ha de permetre que els seus usuaris puguin utilitzar diferents mitjans com el tren, l'autobús o el metro, un sistema que ja funciona a països com Alemanya on costa 58 euros. L'anunci l'ha fet aquest dijous el ministre de Transports, Òscar Puente, que no ha donat molts més detalls.
Por tanto, este tiene que ser un año de transición, como así lo va a ser. Una primera mitad del año en el que vamos a reproducir una parte de las bonificaciones que ya teníamos el año pasado y el anterior, y una segunda en la que vamos a ir a un modelo de transición que nos tiene que conducir al año 2026, en el que el objetivo y el reto es implantar el billete único en España. Algo que tiene Alemania, que tiene, en el caso alemán, ventajas y desventajas, fallos que nos permiten también aprender, y yo espero que en el año 2026 vayamos a esa medida.
Des de l'Ajuntament de Barcelona estan a l'espera de veure com es concreta aquest anunci, però a priori la proposen rebuda.
La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat aquest dijous que estan a l'espera de veure els detalls del que implica i el que suposa l'anunci del govern. Tot i això, ha fet una valoració positiva.
Tot allò que afavoreixi l'ús del transport públic com a alternativa a la mobilitat per poder deixar, com dic, el cotxe a casa, el vehicle de mobilitat personal a casa, tot allò que afavoreixi el transport públic, que és en la línia que estem, doncs benvingut sigui. Estarem a l'espera dels detalls d'aquesta proposta.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més qüestions. Educació planteja ara augmentar una hora les matèries obligatòries de modalitat a batxillerat.
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha apostat aquest dijous a primera hora de la tarda per augmentar de 3 a 4 hores setmanals les matèries obligatòries de modalitat a batxillerat, cosa que permetria incrementar la docència en ciències, matemàtiques i literatures. En les últimes setmanes hi ha hagut polèmica per la proposta d'unificar matèries com física i química o biologia i geologia, cosa que reduiria les hores de docència en aquests àmbits. Niubó es reuneix aquests dies amb diversos col·lectius i sembla que la proposta està sent ben acollida, segons ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Per cert que Niubó ha presentat aquest matí un projecte pioner per fomentar la vocació científica entre els alumnes a les escoles rurals. Ona Codinenca, Jordi Givert.
La consellera ha defensat que, tot i l'acord, les polítiques educatives es faran de manera consensuada amb tota la comunitat i que l'acord amb la OCDE no canvia aquesta premissa.
Estic convençuda que quan parlem amb aquest sindicat concretament, perquè jo crec que en fi, és segurament l'única veu que no veu clar en tot cas la proposta, veurà que no és una qüestió que haguem de fer sols des del departament, que tampoc hem de fer sols només amb l'OCDE, sinó que volem fer amb el conjunt de la comunitat educativa, que han de ser els protagonistes d'aquesta millora. No? Finalment, no hi ha res que no vulguem fer-ho de manera consensuada. Consensuada i dialogada.
Niubó s'ha pronunciat aquest matí des de Sant Quirze Safaja, la comarca del Moianès, on ha presentat el projecte Smart Lab, una iniciativa itinerant liderada per la Universitat de Manresa, pensada per fomentar la ciència a les escoles rurals i que durant aquest curs s'està fent una prova pilota als centres de la Catalunya Central, amb l'objectiu de desenvolupar-lo posteriorment a tot el país.
Salut reconeix una situació tensa o molt tensa per la grip als centres sanitaris de l'àrea de Barcelona i Tarragona.
En una situació de nivell epidèmic moderat de grip, el departament recomana l'ús de la mascareta en espais comuns com sales d'espera o urgències hospitalàries, però en deixa l'obligatorietat en mans dels centres. També recomana activament als grups de risc que es protegeixin fora de l'entorn familiar.
Encara en l'àmbit sanitari, la marató de donants de sang ha arrencat avui amb l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions per remuntar les reserves després dels Nadals i que se centrarà en els més joves.
La campanya vol arribar a aquest col·lectiu per assegurar el relleu generacional en un gest solidari molt arrelat entre la gent d'edat avançada.
Anna Ruiz.
El doctor Rafael Parra, director del Banc de Sang de l'Hospital Vall d'Hebron, ha admès que els joves s'han oblidat de la donació de sang davant altres iniciatives solidàries que criden la seva implicació i ha demanat un esforç per augmentar el nombre de joves donants.
No ens hem d'oblidar és de donar sang, de mantenir la donació i especialment aquest és un missatge adreçat a la gent jove, perquè la gent jove és la que ens mantindrà els estocs de sang i els que mantindrà el subministre de sang durant molt temps.
Aquest 2025 quedaran més de 240.000 donacions a tot Catalunya. La marató acabarà el 18 de gener amb l'objectiu de reomplir les reserves dels hospitals. Un centenar d'ajuntaments s'hi han implicat i dissabte vinent s'il·luminaran de color vermell 50 edificis emblemàtics. A Barcelona seran el Palau de la Generalitat, l'Ajuntament, el Tibidabo, la Torre Glòries i la Universitat de Barcelona.
Doncs a Lleida, per exemple, hi ha hagut durant aquest primer dia un degoteig de donants que han passat per l'Hospital Arnau de Vilanova. Lleida Televisió, Eva Cortijo.
Més d'una vintena de persones han acudit a l'Arnau de Vilanova de Lleida per posar el seu granet de sorra durant el primer dia de la marató de donació de sang. El Jordi Aliaga i la Júlia Firé són dos d'ells. El Jordi ho ha fet per solidaritat i per la Júlia ha estat la primera vegada.
En principi perquè m'ho va dir un company, però després vaig anar veient, tenim familiars que necessiten sang i llavors posem ahir. M'he decidit a donar sang sempre.
He vingut a donar sang, és el meu primer cop, mai havia donat abans, i superbé, superben atesa, superràpid i res de mal. I vaig preguntar a una amiga si volia fer i hem vingut amb una amiga aquí a donar sang, així per a gent que ho necessiti.
A l'Arnau, els donants poden gaudir d'una experiència amb ulleres virtuals, esmorzar i participar a la ruleta dels premis del Banc de Sang.
I encara en l'àmbit salut sanitari, avanç significatiu en la lluita contra un tipus de càncer de fetge.
És un dels més mortífers i s'acostuma a desenvolupar en persones que pateixen malalties hepàtiques cròniques com la vírica o el fetge gras. L'assaig demostra que dos medicaments sumats al tractament que fan al clínic allarga l'etapa sense progressió del tumor en estadis intermedis dels 0 fins als 14. En la investigació hi han participat 480 pacients de tot el món. S'ha publicat a la revista científica de Lancet.
En territori, el govern preveu destinar al Consell General 39,2 milions d'euros, un 19% més respecte a l'any 2024. Les dues administracions han signat una declaració conjunta de reconeixement de la singularitat de l'Aran. Lleida Televisió, Viella, Álvaro Ordóñez.
La comissió bilateral que reuneix a la Generalitat de Catalunya i el Consell General d'Aran s'ha trobat per primera vegada des de l'arribada del nou govern català. En aquesta s'ha parlat fonamentalment del nou acord de finançament que haurà d'aprovar-se a finals del 2025, la creació d'una taula d'habitatge per a buscar solucions a aquesta gran problemàtica a la zona o la declaració institucional del reconeixement a la singularitat de la Val d'Aran. Aquesta última qüestió va ser precisament una de les grans reivindicacions de la síndica d'Aran Maria Vergés a la compareixença que va fer a la seu del Parlament a finals del mes de novembre. Una petició que ha sigut recollida pel conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha presidit la comissió per la banda de la Generalitat.
Una declaració institucional que ve a reconèixer aquesta singularitat del règim propi de l'Aran, diguem-ne, dels seus drets històrics, de la seva institucionalitat, des d'un punt de vista que hem de poder abordar, doncs, polític i jurídic.
El finançament és una de les qüestions més importants per l'Aran, que cal recordar que van lligats a l'aprovació dels pressupostos catalans.
En cultura, el futur Museu Arqueològic de Tarragona es finançarà amb 4 milions d'euros aportats pel Ministeri de Cultura. Aquest mes començarà la licitació del nou projecte, que està previst que estigui completat l'any 2026, 6 anys després del seu tancament. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Aquest ambiciós projecte museogràfic es centrarà en una exposició permanent que es convertirà en un referent de l'època romana a Catalunya. Segons ha explicat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'exposició inclourà peces que mai no s'han vist abans en públic. Hernández també ha subratllat el compromís de la conselleria amb la conservació i posada en valor del patrimoni cultural.
Patrimoni és una prioritat, la seva valorització i la seva socialització. És evident que per nosaltres Tarragona ha de ser i serà una prioritat en aquesta legislatura.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància cultural i històrica de Tarragona, reafirmant el seu paper com un punt clau per entendre el llegat romà a la península.
Tarragona és, per davant de tot, una grandíssima capital catalana, espanyola i europea, i una referència del patrimoni de tots els catalans, els espanyols i els europeus.
L'exposició comptarà amb prop d'un miler de peces, amb l'objectiu de convertir-se en un centre de referència per aprofundir en la història de Tarracó i el seu impacte a Catalunya i més enllà.
I el 2024 s'ha convertit en el millor any teatral de la història per les sales de Barcelona, amb 93 milions d'euros de recaptació i un 64% d'ocupació. Ho han anunciat avui els empresaris del sector.
Segons dades de DETCA, l'any passat els teatres van rebre més de 3 milions d'espectadors i van superar en prop de 250.000 la xifra de 2023, que ja havia estat de rècord. El 2024 l'ocupació a les sales ha crescut 6 punts i la recaptació prop d'un 10%. Per a DETCA, les dades demostren que amb millors pressupostos i normatives adequades a l'activitat artística, el sector pot arriscar més i incrementar de manera quantitativa i qualitativa l'esforç de producció, així com experimentar més.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb esport en directe. El Barça de bàsquet està jugant des de les 7 a la pista del Mònaco, que és el líder de l'Eurolliga, i ara mateix el Barça està guanyant. Mònaco 17, Barça 25. Recordem que aquest partit arriba després de les dues dures derrotes dels culers a la Lliga i en Peñarroya, l'entrenador molt qüestionat. I encara en bàsquet, a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona també està jugant, en aquest cas des de les 6 a la pista del PEX hongarès, a l'anar dels vuitens de final. Ara mateix, PEX 61, Espart Girona 58 a l'inici de l'últim quart, un partit que continua ben ajustat. Les gironines volen recuperar sensacions després de perdre contra el Perfumeries Avenida. La tornada d'aquesta eliminatòria es disputarà a Fontejau dijous vinent. I a la masculina, la penya obtenia un triomf esperançador contra el Beşiktaş, que manté els verd i negres vius encara amb opcions de ser vuitens. Pau Ribas és el capità del Joventut de Badalona.
Els partits que són Eurocup, que els equips doncs, són molt durs, molt agressius, tot en atac i en defensa. Crec que avui estaven ben mentalitzats i des del primer moment fins l'últim hem dominat també aquesta faceta, que és la que no hem pogut dominar els altres partits i ens ha costat, no?
La penya és ara dues victòries per sota de les places d'accés de play-off quan queden 4 jornades per tancar la fase de grups. Més esport aquest vespre a la Champions masculina d'hoquei patins. Tenim duel català, un Barça-Noia Freixenet. Serà 8:45 d'aquí una hora. El Barça fora de les places d'accés a quarts en rep el Noia, que és el líder invicte del grup A. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Davant hi haurà un rival que no li posarà pas fàcil i és que els Blaugrana, amb només una victòria, un empat i dues derrotes, són cinquens amb 4 punts, dos per sota del Porto, que marca el tall per passar de ronda. Màxima urgència per un equip que tindrà fins a dues oportunitats consecutives amb el Noia, la d'avui i la de dijous vinent a l'Olímpic de l'Ateneu. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, parla d'aquest compromís amb el Barça.
Están muy bien posicionados, hemos empezado bien el año, pues venga, vamos a competir, vamos a por los 3 puntos, tanto allí en el Palau, sabemos la dificultad, lógicamente, pero es campeón y vamos a jugar contra los mejores. Y ya nos hemos demostrado que podemos ganar a los mejores, como ya, bueno, ya lo hemos demostrado.
Avui, a 9:15 del vespre, Noia i Barça buscaran els 3 punts al Palau Blaugrana, sota el comandament dels portuguesos Miguel Guilherme i Teófilo Casimiro.
I escoltem l'entrenador del Barça, David Cáceres, que té clar que és una cita clau.
Sabem que no podem perdre aquest partit, però això ha de fer que no tinguem ansietat, sinó hem de sortir amb molta intensitat, a jugar com sabem. Ja sabem que no podem fer res més que guanyar, o sigui que hem d'anar amb aquesta mentalitat, no tenir pressa i respectar moltíssim el Noia, que és un molt bon equip i que segur que ens ho posarà molt, molt difícil.
I també aquest vespre a la Champions d'hoquei, el Reus Deportiu rep el Porto a 9:00 amb l'objectiu de defensar la tercera plaça de grup. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Pues, hem entrenat aquesta setmana, tampoc no masses coses no pot variar, sí que és cert que nosaltres hem intentat retocar alguna cosa que crec que serà positiva pel futur i per intentar seguir creixent i perquè els equips doncs, no tinguin tan estudiat i tan controlat.
En futbol, recordem la victòria del Barça ahir contra l'Atlètic Club a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya per 2-0. Disputarà diumenge l'equip de Flick la final contra el vencedor del Real Madrid-Mallorca que es disputa aquest vespre a 8:00. I en futbol sala, l'Ali, per acabar un apunt, el Barça ha anunciat la renovació d'Antonio Pérez fins al 2028 a la seva tercera temporada de Blaugrana. El tanca de Jaén s'ha consolidat a l'elit i ha explotat la faceta golejadora.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
La dels Tres Tombs és la festa més antiga de Tàrrega. Se'n tenen referències des del segle XIV. Tot i que Sant Antoni Abat és el 17 de gener, a la capital de l'Urgell ho celebren l'últim cap de setmana del mes. Carrosses, mascotes, muntures, alimentació i artesania són els protagonistes indiscutibles de la festa de Sant Antoni de Tàrrega. Són dos dies d'activitats, dissabte 25 i diumenge 26 de gener, que comencen amb el pregoner que anuncia la festa pels carrers del centre del municipi. Ho fa acompanyat de l'otocino i els tocinaires, i també el so de gralles i tabals. A més, al matí del 25 també hi haurà una taula rodona sobre la gestió dels residus ramaders, però el 26 és el dia dels Tres Tombs, una jornada que comença ben d'hora amb un esmorzar de pagès, un mercat de productes artesanals i jocs per als més petits. A 11:15 es beneeixen carrosses, tractors, mascotes i muntures i 15 minuts després arrenca puntual el plat fort, els tradicionals Tres Tombs que desemboquen en un vermut i un concert. El 25 i el 26 de gener, Tàrrega celebra una nova edició de la Festa de Sant Antoni, la més antiga de la capital de l'Urgell. En trobareu tota la informació al web municipal tàrrega.cat.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar després del salat i l'oret i que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem els embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Interior blinda el barri de la mina Sant Adrià del Besòs després de l'últim tiroteig entre clans rivals pel control del narcotràfic dimarts passat. Cristina Cantal.
Els Mossos ja han desplegat la Brimo i l'Arro per acabar amb els clans de droga. El president Salvador Illa s'ha reunit aquesta tarda amb l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs i ha assegurat que el govern serà contundent en el control de drogues i armes.
Són un perill de salut pública les drogues, totes. I tenir armes de foc és un delicte, no es poden tenir. I per tant serem contundents en aquestes qüestions.
El govern espanyol preveu crear unitats especialitzades en violències masclistes en el 20% dels jutjats d'instrucció.
Ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que avui s'ha reunit amb el conseller Espadaler i les màximes autoritats judicials catalanes.
Consideramos que en Barcelona y la media en todo el país es que el aumento en la carga de trabajo de estos juzgados supondrá en torno a un 20% de asuntos más que tendrán que conocer. Y por eso, en torno a un 20% vamos a convertir juzgado de instrucción en los nuevos juzgados sexuales.
4 detinguts en un macrodispositiu per desallotjar l'antiga escola Lola Anglada de Badalona.
S'han desallotjat un total de 16 persones que hi malvivien. En l'operatiu hi han trobat també drogues. Xavier García Albiol assegura que es tractava de gent conflictiva.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
La Policia Nacional ha detingut 2 individus per un delicte d'estrangeria amb antecedents penals i 2 més per delictes contra la salut pública. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que es tractava de gent conflictiva i és que, segons Albiol, hi ha un delinqüent que controla 4 edificis on va posant ocupes, els quals els cobra un lloguer i un era aquest.
En cultura, el futur Museu Arqueològic de Tarragona es finançarà amb 4 milions d'euros aportats pel Ministeri de Cultura.
Aquest mes començarà la licitació del nou projecte que està previst que estigui completat l'any 2026, 6 després del seu tancament.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància cultural i històrica de Tarragona, reafirmant el seu paper com un punt clau per entendre el llegat romà a la península.
Tarragona és, per davant de tot, una grandíssima capital catalana, espanyola i europea, i una referència del patrimoni de tots els catalans, els espanyols i els europeus.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet té aquesta hora una prova de foc a la pista del Mònaco.
Després de les 2 derrotes a la Lliga, l'equip de Peñarroya, molt qüestionat, jugarà a la pista del líder de l'Eurolliga. Ara mateix, victòria de més 13 del Barça, Mònaco 23, Barça 36. I a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona està perdent a la pista del PEX hongarès. A l'anada dels vuitens de final, ara a l'últim quart, queden 6 minuts de partit, PEX 70, Espar Girona 60. I en hoquei patins, a la Champions masculina aquest vespre, Barça Noia i Reus Porto.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que la notícia d'aquest dijous està sent l'ambient molt suau, càlid, que hi ha hagut per les dates a tot el país. Moltes màximes s'han enfilat per sobre fins i tot dels 20 graus. En alguns indrets de Girona, de les Terres de l'Ebre i del prelitoral i litoral barceloní, tot plegat amb aquest vent de ponent que continua bufant a moltes comarques, sobretot a hores d'ara ja, més concentrat al centre i al sud del país. Uns núvols, però no són gaire importants, els que tenim sobre sobretot a Lleida. De fet, aquesta nit i demà continuarem amb aquests núvols estones una mica més presents, núvols prims, bàsicament, i serà sobretot durant la tarda quan en tindrem més pel Pirineu i Lleida. I independentment, uns núvols més baixos que es formaran al matí entre les comarques metropolitanes i el sud de Girona. Petita novetat respecte als últims dies, però no seran núvols que deixin pluja. La temperatura tornarà a ser superior a l'habitual. De fet, el temps a la tarda tornarà a ser gairebé de primavera. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou, Lali. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació va millorant, sobretot les rondes, que pràcticament la situació viària està normalitzada, però hem de seguir parlant de lentitud a la C58 a Batia, on hi ha un accident d'un turisme, hi ha un carril tallat i encara 3,5 km de circulació en retencions. També pel que fa a la 2 a Abrera, una mica de lentitud, i a la C60 a Argentona, a Mataró, cap a l'enllaç amb la C60, també retencions. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, Interior blinda el barri de la mina Sant Adrià del Besòs després de l'últim tiroteig entre clans rivals pel control del narcotràfic dimarts passat.
Els Mossos ja han destinat presència permanent al barri amb les unitats especialitzades com la Brigada Mòbil o l'Àrea Regional de Recursos Operatius, la Brimo i l'Arro. També s'han reforçat tots els torns per garantir la seguretat de la zona a les 24 hores.
Tot plegat, com dèiem, després d'aquest tiroteig d'aquest dimarts passat i després que el president Salvador Illa s'hagi reunit aquesta tarda amb l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
Sí, ha estat una reunió de treball breu on s'han reunit aquí a l'Ajuntament Salvador Illa, Núria Parlon i Filó Cañete amb els condemandaments dels Mossos i les policies locals. El president s'ha mostrat contundent. Qui la fa la paga, ha dit. Ha assegurat que posaran tots els recursos per garantir la seguretat a tots els barris de Catalunya, fent especial incidència en la tinença de drogues i armes. També Illa ha anunciat una reunió de seguretat específica que es farà pròximament per analitzar la situació al barri de la mina i prendre alguna actuació específica vers l'últim tiroteig.
No hi ha impunitat a Catalunya. Qui va fa, va paga a Catalunya. I per tant, des del govern de Catalunya posarem tots els recursos necessaris, tots, per identificar i detenir els responsables de qualsevol fet delictiu.
De la seva banda, l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, ha agraït la presència del govern i ha assegurat que té plena confiança en la coordinació dels cossos policials. Cal recuperar, diu, l'espai públic.
Hem de tornar a empoderar-nos a través de l'autoritat que representen els cossos de la seguretat d'aquesta recuperació de l'espai públic. Impunitat zero, tolerància zero i, per tant, doncs, molt contundents davant dels fets delictius que puguin succeir.
Els Mossos d'Esquadra han reforçat la presència policial les 24 hores amb unitats dels Arro i els Brimo al barri de la mina arran de l'últim tiroteig produït dimarts a la nit entre el carrer Venus i Satur, on es van sentir fins a 150 detonacions d'armes de foc que va acabar amb un ferit lleu pel rebot d'una bala.
Mentrestant, el govern espanyol preveu crear unitats especialitzades en violències masclistes en el 20% dels jutjats d'instrucció.
La mesura es posarà en marxa per evitar la saturació dels tribunals dedicats fins ara als casos de violència a la parella i que des del mes de setembre també assumiran tots els atemptats contra les dones.
Ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que avui s'ha reunit amb el conseller Espadaler i les màximes autoritats judicials catalanes. David Navarro.
Aquest 3 de gener s'ha publicat la Llei d'Eficiència del Servei Públic de Justícia, que entrarà en vigor al març. La norma pretén modernitzar i agilitzar aquest servei amb mesures com la mediació o la creació d'oficines municipals de justícia. També es preveu centralitzar en els jutjats especialitzats en violència masclista tots els atemptats contra la llibertat sexual de les dones, a partir del mes de setembre. Una mesura que ha fet aixecar veus alertant de la possible saturació que podria provocar. El ministre Félix Bolaños ha explicat que es prendran iniciatives per evitar-ho.
Consideramos que en Barcelona y la media en todo el país es que el aumento en la carga de trabajo de estos juzgados supondrá en torno a un 20% de asuntos más que tendrán que conocer. Y por eso, en torno a un 20% vamos a convertir juzgado de instrucción en los nuevos juzgados sexuales.
El conseller Ramon Espadaler s'ha compromès a que Catalunya sigui la punta de llança del desplegament de la llei d'eficiència i ha dit que han pres iniciatives en aquesta direcció. Bolaños i Espadaler s'han reunit posteriorment a la Ciutat de la Justícia amb els responsables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia i el Col·legi d'Advocats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Badalona, 4 detinguts en un macrodispositiu per desallotjar l'antiga escola Glada. S'han desallotjat un total de 16 persones que hi malvivien en l'operatiu i han trobat també drogues. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
El dispositiu, que ha mobilitzat una quarantena d'agents, ha començat a 3:45 de la tarda. Els ocupants han disposat d'un termini de 10 minuts per abandonar les instal·lacions de forma voluntària. Passat aquest temps, els agents han forçat un dels accessos i gradualment han anat desocupant l'espai amb 16 persones a l'interior i 4 gossos que han estat traslladats a una protectora. Ha estat un operatiu que ha generat expectació entre el veïnat. La Policia Nacional ha detingut 2 individus per un delicte d'estrangeria amb antecedents penals i 2 més per delictes contra la salut pública. L'alcalde Xavi García Albiol assegura que es tractava de gent conflictiva i és que, segons Albiol, hi ha un delinqüent que controla 4 edificis on va posant ocupes, els quals els cobra un lloguer i un era aquest. També ha anunciat que demà mateix comunicarà a la Generalitat la desocupació perquè s'acceleri la construcció de l'Institut La Riera, els alumnes del qual actualment fan classe en mòduls prefabricats i al Centre Cultural El Carme. Per evitar una nova ocupació, s'han bloquejat els accessos a l'edifici i aquesta nit agents de la Guàrdia Urbana s'encarregaran de vigilar-lo.
Doncs encara al voltant de les ocupacions i l'habitatge, els comuns i la CUP proposen celebrar un ple monogràfic sobre aquesta qüestió i crear una comissió d'estudis amb especialistes i moviments socials que defensen l'habitatge com un dret. Reclamen mesures urgents, com reduir de 2 a 1 any la consideració d'habitatge buit i mobilitzar-ne al màxim els existents. Mont Carvajal.
Els comuns i la CUP consideren que el Parlament ha de donar resposta a la principal emergència social del país i per això volen un debat serè, seriós i ferm perquè els grups aportin solucions en matèria d'habitatge. La diputada dels comuns, Susana Segovia, ha avançat una d'aplicació immediata.
El reduir de 2 anys a 1 any la consideració d'habitatge buit per poder començar a aplicar les mesures de mobilització d'habitatge buit.
D'altra banda, Junts registrarà una proposició de llei per defensar-la després al Congrés de Diputats si s'aprovés. Volen permetre desallotjar en 48 hores les ocupacions delinqüencials. Ho ha explicat el diputat Albert Batet.
S'ha d'acabar l'impunitat. Ja n'hi ha prou. Els drets també és el dret a la propietat i cal canviar aquesta indefensió absoluta de molts petits propietaris.
Junts també prepara una llei catalana d'immigració per si s'acaba produint la cessió de competències a la Generalitat tal com estan negociant amb el PSOE.
Segueix millorant la qualitat de l'aire a Barcelona, que assoleix els nivells més baixos de contaminació registrats fins ara, fins i tot per sota de la pandèmia, i ho fa per segon any consecutiu. Durant aquest 2024, totes les estacions mesuradores han registrat nivells inferiors als fixats per la Unió Europea. Maite Polo.
Fins i tot l'Eixample, el districte més contaminat pel trànsit, ha marcat 33 micrograms de diòxid de nitrogen quan el màxim és 40. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha dit que l'aire és més net fins i tot que durant la pandèmia.
Tornem a tenir les millors dades de qualitat de l'aire des de que s'entenen registres per segon any consecutiu i millors que les de l'any passat. Això vol dir que disminueix també l'impacte negatiu en la salut atribuïble a la contaminació. Tenim un aire més net fins i tot que durant la pandèmia de la Covid-19. Quan teníem fortes restriccions de mobilitat.
La primera tinenta d'alcaldia atribueix la reducció de la pol·lució atmosfèrica, sobretot a la zona de baixes emissions, que ha dit que continuaran accelerant en diàleg amb els municipis de l'àrea metropolitana. El 29% dels turismes ja tenen l'etiqueta eco. També han contribuït a un aire més net l'impuls del transport públic, cada cop més utilitzat, i l'electrificació dels autobusos. L'Ajuntament continuarà potenciant que la ciutadania es desplaci a peu i en bicicleta.
Justament el transport públic és un dels mitjans més útils per reduir la contaminació. Doncs bé, avui hem sabut que l'any vinent podria començar a funcionar un abonament únic, vàlid, per viatjar per tot Espanya.
El bitllet ha de permetre que els seus usuaris puguin utilitzar diferents mitjans com el tren, l'autobús o el metro. Un sistema que ja funciona a països com Alemanya on costa 58 euros. L'anunci l'ha fet aquest dijous el ministre de Transports, Òscar Puente, que no ha donat molts més detalls.
Por tanto, este tiene que ser un año de transición, como así lo va a ser. Una primera mitad del año en el que vamos a reproducir una parte de las bonificaciones que ya teníamos el año pasado y el anterior, y una segunda en la que vamos a ir a un modelo de transición que nos tiene que conducir al año 2026, en el que el objetivo y el reto es implantar el billete único en España. Algo que tiene Alemania, que tiene, en el caso alemán, ventajas y desventajas, fallos que nos permiten también aprender, y yo espero que en el año 2026 vayamos a esa medida.
Des de l'Ajuntament de Barcelona estan a l'espera de veure com es concreta aquest anunci, però a priori la proposta serà ben rebuda.
La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat aquest dijous que estan a l'espera de veure els detalls del que implica i el que suposa l'anunci del govern. Tot i això, ha fet una valoració positiva.
Tot allò que afavoreixi l'ús del transport alternatiu a la mobilitat per poder deixar, com dic, el cotxe a casa, el vehicle de mobilitat personal a casa, tot allò que afavoreixi el transport públic, que és en la línia que estem, doncs benvingut sigui. Estarem a l'espera dels detalls d'aquesta proposta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Educació planteja ara augmentar una hora les matèries obligatòries de modalitat a batxillerat.
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha apostat aquest dijous a primera hora de la tarda per augmentar de 3 a 4 hores setmanals les matèries obligatòries de modalitat a batxillerat, cosa que permetria incrementar la docència en ciències, matemàtiques i literatures. En les últimes setmanes hi ha hagut polèmica per la proposta d'unificar matèries com física i química o biologia i geologia, cosa que reduiria les hores de docència en aquests àmbits. Niubó es reuneix aquests dies en diversos col·lectius i sembla que la proposta està sent ben acollida, segons ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Per cert, que Niubó ha presentat aquest matí un projecte pioner per fomentar la vocació científica entre els alumnes a les escoles rurals. Ona codinenca, Jordi Givert.
La consellera ha defensat que, tot i l'acord, les polítiques educatives es faran de manera consensuada amb tota la comunitat i que l'acord amb la OCDE no canvia aquesta premissa.
Estic convençuda que quan parlem amb aquest sindicat concretament, perquè jo crec que en fi, és segurament l'única veu que no veu clar en tot cas la proposta, veurà que no és una qüestió que haguem de fer sols des del departament, que tampoc hem de fer sols només amb l'OCDE, sinó que volem fer amb el conjunt de la comunitat educativa, que han de ser els protagonistes d'aquesta millora. No? Finalment, no hi ha res que no vulguem fer-ho de manera consensuada i dialogada.
Niubó s'ha pronunciat aquest matí des de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès, on ha presentat el projecte Smart Lab, una iniciativa itinerant liderada per la Universitat de Manresa, pensada per fomentar la ciència a les escoles rurals i que durant aquest curs s'està fent una prova pilot als centres de la Catalunya Central, amb l'objectiu de desenvolupar-lo posteriorment a tot el país.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut reconeix una situació tensa o molt tensa per la grip als centres sanitaris de l'àrea de Barcelona i Tarragona.
En una situació de nivell epidèmic moderat de grip, el departament recomana l'ús de la mascareta en espais comuns, com sales d'espera o urgències hospitalàries, però on deixa l'obligatorietat en mans dels centres. També recomana activament als grups de risc que es protegeixin fora de l'entorn familiar.
Encara en l'àmbit sanitari, la marató de donants de sang ha arrencat avui amb l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions per remuntar les reserves després dels Nadals i que se centrarà en els més joves.
La campanya vol arribar a aquest col·lectiu per assegurar el relleu generacional en un gest solidari molt arrelat entre la gent d'edat avançada.
A Lleida, per exemple, hi ha hagut durant aquest primer dia un degoteig de donants que han passat per l'Hospital Arnau de Vilanova. Lleida Televisió, Eva Cortijo.
Més d'una vintena de persones han acudit a l'Arnau de Vilanova de Lleida per posar el seu granet de sorra durant el primer dia de la marató de donació de sang. El Jordi Aliaga i la Júlia Firé són dos d'ells. El Jordi ho ha fet per solidaritat i per la Júlia ha estat la primera vegada.
En principi perquè m'ho va dir un company, però després vaig anar veient, tenim familiars que necessitaven sang i llavors pues, ja m'he decidit a donar sang sempre.
He vingut a donar sang, és el meu primer cop, mai havia donat abans, i superbé, superben atesa, superràpid i res de mal. I vaig preguntar a una amiga si volia fer, i hem vingut amb una amiga aquí a donar sang, així per a gent que ho necessiti.
A l'Arnau, els donants poden gaudir d'una experiència amb ulleres virtuals, esmorzar i participar a la ruleta dels premis del Banc de Sang.
I avenç significatiu en la lluita contra un tipus de càncer de fetge.
És un dels més mortífers i s'acostuma a desenvolupar en persones que pateixen malalties hepàtiques cròniques com la vírica o el fetge gras. L'assaig demostra que dos medicaments sumats al tractament que fan al clínic allarga l'etapa sense progressió del tumor en estadis intermedis dels 10 mesos d'ara fins als 14. En la investigació hi han participat 480 pacients de tot el món i s'ha publicat a la revista científica The Lancet.
En territori, el govern preveu destinar al Consell General 39,2 milions d'euros, un 19% més respecte a l'any 2024. Les dues administracions han signat una declaració conjunta de reconeixement de la singularitat de l'Aran. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
La comissió bilateral que reuneix a la Generalitat de Catalunya i el Consell General d'Aran s'ha trobat per primera vegada des de l'arribada del nou govern català. En aquesta s'ha parlat fonamentalment del nou acord de finançament que haurà d'aprovar-se a finals del 2025, la creació d'una taula d'habitatge per a buscar solucions a aquesta gran problemàtica a la zona o la declaració institucional del reconeixement a la singularitat de la Val d'Aran. Aquesta última qüestió va ser precisament una de les grans reivindicacions de la síndica d'Aran Maria Vergés a la compareixença que va fer a la seu del Parlament a finals del mes de novembre. Una petició que ha sigut recollida per el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha presidit la comissió per la banda de la Generalitat.
Una declaració institucional que ve a reconèixer aquesta singularitat del règim propi dels seus drets històrics, de la seva institucionalitat, des d'un punt de vista que hem de poder abordar polític i jurídic.
El finançament és una de les qüestions més importants per l'Aran, que cal recordar que van lligats a l'aprovació dels pressupostos catalans.
I Girona ha anunciat aquest dijous que millorarà el sistema de recollida de residus amb mesures per intentar adaptar-se a algunes situacions més específiques de la ciutat. És la resposta a les crítiques dels veïns i comerciants del barri Vell en els darrers mesos. Girona FM, Pau Villafañe.
Algunes de les mesures seran canviar habitatges que tenien previst el sistema de porta a porta a contenidors intel·ligents o a l'inrevés. També s'afegiran cubells grans comunitaris en blocs de pisos que tenen dificultats per fer el porta a porta, s'incorporarà un servei específic de recollida de tèxtil sanitari i s'establiran mini-deixalleries permanents a tota la ciutat per facilitar el reciclatge. Lluc Salelles, alcalde de Girona, creu que no seran les últimes modificacions.
Amb tota probabilitat no seran les últimes modificacions ni canvis que farem en un procés com aquest d'implementació que sempre ho expliquem, que implica que 90.000 persones a la ciutat canviïn la manera en què gestionen els residus en el seu cada dia, d'un dia per l'altre, és un tema complex que no pot funcionar a la perfecció, no?
Entre les novetats també hi haurà els contenidors multifracció pels comerços per evitar que deixin les bosses de plàstic als carrers i s'avançarà la recollida de vidre per millorar el descans veïnal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Sallent.
El procés participatiu permetrà que els veïns i veïnes de Mollet facin sentir la seva veu amb l'objectiu de dissenyar la línia de bus que s'adapti a les necessitats de la ciutadania i millori la mobilitat urbana. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet del Vallès, ha assegurat que la implementació de l'L2 és un compromís del govern, ja que valoren el transport públic de la ciutat. En la redacció del traçat de la nova línia, la PTP ha realitzat un estudi que planteja diverses alternatives de recorregut. D'aquest estudi en surten dues opcions, les quals destaquen per la connexió amb la Farinera i el barri de Lourdes.
A Sallent s'han recaptat gairebé 10.000 dels 20.000 euros que tenen com a objectiu per al projecte Mestres Solidàries per renovar les àrees de pediatria de l'Hospital de Sant Pau. És un grup d'educadores que van sorgir arran del confinament i que han tirat endavant projectes solidaris, principalment vinculats en els camps de la salut i l'educació. Raquel Pagès és una de les impulsores.
Com a mestres, no, doncs és molt emocionant, no, poder traçar una iniciativa que està dedicada als més petits i petites, no, des del seu naixement fins a la seva infància.
Per recaptar fons han venut lots d'art màgics, unes capses plenes de materials per a fer manualitats.
En cultura, el futur Museu Arqueològic de Tarragona es finançarà amb 4 milions d'euros aportats pel Ministeri de Cultura. Aquest mes començarà la licitació del nou projecte que està previst que estigui completat l'any 2026, 6 anys després del seu tancament. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Aquest ambiciós projecte museogràfic es centrarà en una exposició permanent que es convertirà en un referent de l'època romana a Catalunya. Segons ha explicat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'exposició inclourà peces que mai no s'han vist abans en públic. Hernández també ha subratllat el compromís de la conselleria amb la conservació i posada en valor del patrimoni cultural.
Patrimoni és una prioritat, la seva valorització i la seva socialització. És evident que per nosaltres Tarragona és, ha de ser i serà una prioritat en aquesta legislatura.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància cultural i històrica de Tarragona, reafirmant el seu paper com un punt clau per entendre el llegat romà a la península.
Tarragona és, per davant de tot, una grandíssima capital catalana, espanyola i europea, i una referència del patrimoni de tots els catalans, els espanyols i els europeus.
L'exposició comptarà amb prop d'un miler de peces amb l'objectiu de convertir-se en un centre de referència per aprofundir en la història de Tarracó i el seu impacte a Catalunya i més enllà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb esport en directe. El Barça de bàsquet està jugant des de les 7 a la pista del Mònaco, que és el líder de l'Eurolliga. Ara mateix partit al descans. Victòria del Barça de 4 punts. Mònaco 41, Barça 45. Recordem que aquest partit arriba després de les dues dures derrotes dels culers de la Lliga i amb Peñarroya, l'entrenador molt qüestionat. I a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona juga des de les 6 a la pista del PEX hongarès a l'anar dels vuitens de final. Partit a punt de darrers 30 segons, PEX 85, Espar Girona 71. Recordem que la tornada es disputarà a Fontejau dijous vinent. Ara mateix les gironines perden de 14 punts. A l'Eurocup masculina, la penya obtenia ahir una victòria esperançadora contra el Besiktas, que manté els verd i negres encara vius amb opcions per ser vuitens. Pau Ribas és el capità del Joventut de Badalona.
Els partits que són Eurocup, que els equips doncs, són molt durs, molt agressius, tot en atac i en defensa. Crec que avui estàvem ben mentalitzats i des del primer moment fins l'últim hem dominat el partit perquè hem dominat també aquesta faceta que és la que no hem pogut dominar els altres partits i ens ha costat, no?
A la Champions masculina d'hoquei patins tenim duel català aquest vespre amb Barça-Noia, 8:45. Un Barça fora de les places d'accés a quarts de final que rep el Noia Freixenet, líder invicte del grup A. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Davant hi haurà un rival que no li posarà pas fàcil i és que els Blaugrana, amb només una victòria, un empat i dues derrotes, són cinquens amb 4 punts, 2 per sota del Porto, que marca el tall per passar de ronda. Màxima urgència per un equip que tindrà fins a dues oportunitats consecutives amb el Noia, la d'avui i la de dijous vinent a l'Olímpic de l'Ateneu. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, parla d'aquest compromís amb el Barça.
Estamos muy bien posicionados, hemos empezado bien el año, pues venga, vamos a competir, vamos a por los tres puntos, tanto allí en el Palau, sabemos la dificultad, lógicamente, pero es campeón y vamos a jugar contra los mejores. Y ya nos hemos demostrado que podemos ganar a los mejores, como ya, bueno, ya lo hemos demostrado.
Avui, a 8:45 del vespre, Noia i Barça buscaran els tres punts al Palau Blaugrana, sota el comandament dels portuguesos Miguel Guilherme i Teófilo Casimiro.
I el Reus Deportiu rep el Porto a les 9 del vespre amb l'objectiu de defensar la tercera plaça de grup. Escoltem l'entrenador del Reus, Jordi García.
Res, hem entrenat aquesta setmana, tampoc no masses coses no pots variar, sí que és cert que nosaltres hem intentat retocar alguna cosa que crec que serà positiva pel futur i per intentar seguir creixent i perquè els equips doncs, no tinguin tan estudiat i tan controlat.
El Barça de Futbol Sala ha anunciat la renovació d'Antonio Pérez fins al 2028. En la seva tercera temporada de Blaugrana, el tanca de Jaén s'ha consolidat a l'elit i ha explotat la seva faceta golejadora, convertint-se en el màxim golejador de l'equip amb 10 gols. I encara en apunt, l'elit per finalitzar, la selecció espanyola de waterpolo ha superat Sèrbia i jugarà demà els quarts de final contra Croàcia.
Gràcies, Toni. Fins aquí Notícies en xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. I've been through a year of madness, replaced my hope with sadness, from waking up the hardest. Every day felt the longest. Oh, blessings were unwanted, constantly haunted. Then you opened up my windows. Yeah, you opened up my windows. Like fire. So glad to feel the
xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.